Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Revolta pagesa torna a omplir Barcelona de tractors 2 anys després de les mobilitzacions històriques que van tallar carreteres arreu de Catalunya i van col·lapsar els carrers de la capital. Jordi Fortià.
Els manifestants seran com a mínim fins dissabte davant la seu del Departament d'Agricultura. Des de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda denuncia que no hi ha hagut avanços suficients i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, els respon que es coordinin amb la taula agrària.
Us vau comprometre a donar-nos algunes mesures palpables a finals de mes, a finals de gener. No hi ha hagut res. Les nostres peticions us les sabeu de memòria. Per tant, si veniu, veniu amb respostes. Si veniu amb promeses, no cal que vingueu.
Suport al sector, escoltar el sector, però alhora també dir-los que les eleccions agràries, que ara estem en un procés electoral, també hi ha uns interlocutors formals, que són els de la taula agrària, que paradoxalment no són els que s'estan mobilitzant aquests dies, no?
Rodalies recuperarà el servei a totes les línies en unes 2 setmanes, excepte l'R3. Això sí, no aixecarà tots els límits de velocitat fins a l'abril.
Mentrestant, continua tallat el servei de tren entre Martorell i l'Hospitalet, a l'R4, com a conseqüència del despreniment d'un terraplè a les obres que s'estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat. Des de Junts, Salvador Vergés reclama que el govern rescindeixi el contracte amb Renfe.
Que els actius, això vol dir doncs, els trens, vol dir el personal, no estan a Renfe, sinó que estan adscrits al servei. Per tant, Renfe no pot abandonar el servei a partir del moment que tu inicies aquest expedient. Per tant, s'obre a partir d'aquí un període de transició amb el qual doncs, la Generalitat pot posar unes mesures cautelars i fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sigui la que assumeixi la direcció d'aquest servei.
Els sindicats educatius anuncien una setmana de vaga al mes de març.
Una mobilització que s'afegeix a la jornada de vaga ja prevista per dimecres a escoles, instituts, que es preveu multitudinària. Ramon Gil és portaveu de professors a secundària.
Tenim primer la data de l'11 de febrer, que serà un èxit perquè estem veient com els centres de professorat està cremat i està disposat a sortir al carrer, però això només és el principi, és el primer pas d'una lluita que veurem. Estem amb un pols amb el departament i o ens comencen a oferir alguna cosa seriosa o seguirem amb les mobilitzacions. De moment estem preparant els detalls, però hi haurà setmana de vaga al març.
En cultura, una exposició a la Fabra Centre d'Art Contemporani a Barcelona reflexiona sobre l'experiència de lluita i resistència dels pobles mediterranis.
A través de l'obra audiovisual de 4 artistes, com Pedres als Palmells, Brasses i Flames, aborda el concepte de la ruïna com a final i alhora gènesi de la revolució. Chiara Cartutxa és la comissària de la mostra.
Intento emmarcar les ruïnes com el que anomeno béns comuns negatius, la qual cosa significa que són quelcom que sorgeix del dany, de la destrucció per a comunitats o individus, però que tot i això poden inspirar algun tipus de relació que té potencial generatiu.
I en esport, Jordi Cocran, han quedat definides les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina.
En categoria masculina, el sorteig ha determinat que el Barça s'enfrontarà contra l'Atlètic de Madrid. L'anada serà al Metropolitano el dijous de la setmana que ve, mentre que la tornada al Camp Nou serà el 3 de març. En l'apartat femení, duel català entre el Badalona Women i el Barça. L'anada al camp del conjunt badaloní serà el 12 de març i la tornada al Johan, una setmana més tard, el 18. Tot això el dia en què el blaugrana Fermín López ha signat el nou contracte fins al 2031, que les culers Clara Serra Jordi i Aisha Càmara han renovat fins al 2028 i que el Barça Lai Alexandri diu adeu a la temporada per una lesió al genoll.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Mentre la majoria de comarques encara tenim el cel força serè, en algunes altres ja està plovent, de fet, des de fa hores. En alguns racons de l'Alta Garrotxa, també del nord de l'Alt Empordà, per una banda, i per una altra, a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. També alguna pluja arriba fins al Priorat, la Conca de Barberà, o alguns racons, per exemple, del Baix Camp, aquesta pluja que ha anat fent canviar de cop i volta el panorama en aquestes comarques, sobretot del sud. Ja diem que la resta del país, de moment, els núvols són escassos i l'ambient molt suau. suau. Avui ha pujat la temperatura d'una forma evident. Moltes màximes s'han aproximat als 18 o 19 graus. Pel que fa al dissabte, en gran mesura tindrem un cel força destapat. Només hi haurà alguns núvols a primeres hores enganxats a la Catalunya central i ja a darreres hores del dissabte sí que arribaran nous núvols pel sud, que deixaran les primeres pluges a l'Ebre. La nit de dissabte a diumenge és quan la pluja s'estendrà gairebé tot el país. I atenció amb el vent, que serà bastant intens al matí a les comarques de Tarragona i Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i saber si els usuaris han fet cas de les recomanacions del Servei Català de Trànsit per utilitzar rutes alternatives i evitar el tall de l'AP7. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De fet, avui és una tarda, un dia amb molta mobilitat, perquè és divendres tarda, de cap de setmana de sortida, i això es nota molt en aquestes vies que van absorbint com poden tot aquest volum de trànsit de sortida. Especialment la C32, tota la zona, tota la zona entre Castelldefels i les botigues de Sitges, uns encara ben bé 6 quilòmetres en sentit de sud, va molt carregada aquesta autopista C32, i en part també la C31, a la zona de Castelldefels, també amb lentitud i aturades en aquesta mateixa direcció. La B24 es manté també amb aturades a la zona de Cervelló. Aquí hi ha uns 2-3 quilòmetres de cues que s'allarguen, de fet, fins pràcticament més avall a Vallirana, tot plegat també en sentit sud. I l'altra via, que és l'autovia 2, també amb trànsit molt espès a la zona entre Abrera i Esparreguera, amb lentitud i durades en sentit Lleida, i ja més endavant, en aquest cas, per les obres que afecten aquest tram de l'autovia a l'altura de Jorba, també en sentit Lleida. A tot això hi afegim les aturades habituals de sortida de divendres, com és el cas de la C-17 a la zona de Ripoll, i també la C-16 entre Berga i Cercs en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Revolta pagesa torna a omplir Barcelona de tractors 2 anys després de les mobilitzacions històriques que van tallar carreteres arreu de Catalunya i van col·lapsar els carrers de la capital.
Els manifestants seran com a mínim fins dissabte davant la seu del Departament d'Agricultura, a la Gran Via, per denunciar que no s'han complert la majoria dels acords pactats fa 2 anys, ni en la burocràcia, ni en la protecció del sector o en el control de la fauna salvatge. Sobre la taula, el pacte de Mercosur, el preu dels hidrocarburs, l'accés a burocràcia i les diverses malalties que afecten el sector.
La protesta s'ha iniciat a primera hora des de diferents punts de trobada situats al Bages, al Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Mora d'Ebre, Tarragona i Molins de Rei. Carina Bebé.
Els pagesos i ramaders han vingut a passar el cap de setmana a la capital catalana per apropar a la ciutadania les seves reivindicacions i han aparcat els tractors a les portes d'una conselleria d'Agricultura i Ramaderia que es va prometre solucions a finals de gener que encara no han arribat. Solucions a temes com l'actualització de protocols sanitaris davant les onades de malalties que afecten el sector. També es va comprometre el conseller a recalcular els impostos sobre els hidrocarburs i lamenten que els socialistes de Brussel·les votessin contra la proposta recollida pels pagesos sobre l'acord de Mercosur. Per tot plegat, les 8 columnes de tractors d'arreu del país s'apleguen a Barcelona per reivindicar que el més calent és a l'Aigüera. Escoltem Joan Ginebreda, que és portaveu del Gremi de la Pagesia.
Us vau comprometre a donar-nos algunes mesures palpables a finals de mes. A finals de gener no hi ha hagut res i, per tant, venim a celebrar l'aniversari davant de la conselleria. Les nostres peticions us les sabeu de memòria. Per tant, si veniu, veniu amb respostes. Si veniu amb promeses, no cal que vingueu.
Així doncs, la tractorada vol celebrar els 2 anys d'una revolta volta pagesa que va paralitzar el país. En aquesta ocasió no han volgut donar més problemes a una mobilitat ja de per si complicada pel caos de rodalies i per tallat carreteres. Durant tot el cap de setmana es concentraran en 2 illes de la Gran Via en una festa amb xerrades, tallers d'horticultura, arrossades, bufada d'espelmes, gincames infantils i concerts.
Doncs a les reivindicacions de Revolta Pagesa ja els ha respost el conseller Òscar Ordeig, que ha garantit als pagesos que hi haurà resultats, però els ha demanat unitat entre el sector i l'administració catalana.
Des de l'Escala, on el conseller ha fet una visita a les obres del port, Ordeig ha recordat als representants de Revolta Pagesa que hi ha una taula agrària i que cal posar d'acord les seves reivindicacions amb les de la resta del sector.
Suport al sector,
escoltar el sector, però alhora també dir-los que hem d'intentar que també fer entendre a la gent que les eleccions agràries, que ara estem en un procés electoral també, que són, també hi ha uns interlocutors formals, que són els de la taula agrària, que paradoxalment no són els que s'estan mobilitzant aquests dies, no? Per tant, hem d'intentar també que hi hagi unitat en el sector per poder pactar demandes àmpliament compartides, eh?
Prèviament, el conseller ha assegurat que cal anar a Brussel·les amb propostes concretes sota el braç i ha defensat el mercat comú europeu, destacant que la presència de Catalunya en el marc comercial europeu ha comportat molts beneficis al país, malgrat que hi hagi aspectes que s'han de canviar.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I pel que fa a l'altre titular, Rodalies recuperarà el servei a totes les línies en unes dues setmanes, excepte l'R3. Això sí, no aixecarà tots els límits de velocitat fins a l'abril.
És el calendari amb el qual es treballa ara per restablir la normalitat que hi havia abans de la crisi de mobilitat. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Transports i així ho confirma també el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. Mentrestant, continua tallat el servei de tren entre Martorell i l'Hospitalet a l'R4 com a conseqüència del despreniment d'un terraplè a les obres que s'estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat.
Està treballant a DIF, ha de reforçar el que és la part afectada de les obres i per seguretat no va afectar en cap cas l'estabilitat de la via, però per precaució ell va decidir interrompre. En el moment que a DIF acabi les obres, es facin els protocols habituals de seguretat, es podrà reobrir el servei.
Renfe no ha establert un servei alternatiu per carretera i demana als usuaris que cobreixin aquest tram amb altres mitjans públics de transport. Carmona ho ha justificat perquè hi ha molta oferta en aquesta zona. Mentrestant, Adif continua treballant a 91 punts de la xarxa ferroviària.
I mentrestant també les plataformes d'usuaris escalfen motors de cara a la manifestació de Barcelona demà a la tarda.
Començarà a l'estació de França i acabarà a la plaça de Sant Jaume. Amb el lema "Sense trens no hi ha futur", les entitats convocants volen denunciar els greuges i maltractament que pateixen des de fa anys i que des de l'accident de Gèlida encara s'han agreujat més.
Helena Puigdueta.
L'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, exemplifica clarament la situació que viuen molts dels usuaris de Rodalies. Aquestes setmanes ha d'invertir 6 hores diàries per anar i tornar de Barcelona des de Tarragona, un trajecte laboral que fins fa poc cobria amb 2 hores i mitja. Més enllà de la indignació per aquest malbaratament del temps personal, l'Anna Gómez constata que l'incentiu de viatjar de franc tampoc compensa, perquè cada vegada són més els viatgers que han decidit baixar del tren. Li han perdut la confiança, li han agafat por.
Que no volen tornar per por. I és la primera vegada que jo, quan me preguntaven els periodistes, la gent té por, la gent ja sabia que els trens no eren segurs i pujàvem. Però jo crec que el veure-ho, una cosa és saber-ho, però visualitzar, el veure imatges, ha fet que hi hagi gent que li hagi agafat por al tren. Abans esperava i era, merda, ara s'ha parat. I ara és, s'ha parat. I això a mi m'adol molt, perquè a la plataforma som gent que ens agrada el tren, que defensàvem el tren com sostenibilitat, com progrés, com ecologisme, i acabes dient que és una condemna.
El mateix desgavell ferroviari i la crisi de mobilitat que són el motiu de protesta demà poden acabar jugant a la contra dels convocants, i és que molts dels que hi voldrien participar no saben com podran arribar a la manifestació i si hi arribaran a l'hora.
I en el capítol polític d'aquesta crisi, la consellera de Territori afirma que el 80% dels usuaris de Rodalies ja poden fer servir avui el tren per fer els seus desplaçaments. Sílvia Paneque també ha avançat que les properes línies que recuperaran el servei seran l'R13 i l'R14. Jordi Casino.
En un esmorzar col·loqui celebrat a Barcelona, la també portaveu del govern ha tornat a demanar el màxim d'unitat política per fer front a aquesta crisi. Dit això, ha volgut deixar molt clar que el camí serà llarg, però que el full de ruta traçat, amb les inversions previstes i en execució, ja el pla de Rodalies és el correcte per aconseguir que el servei sigui el que ha de ser per recuperar la confiança d'uns usuaris que entenc que aquest dissabte hagin decidit manifestar-se.
Si alguna cosa ha guiat la meva feina aquests dies ha estat precisament el trasllat d'aquest malestar, d'aquest enuig dels usuaris de Rodalies, és per perfectament comprensible, és perfectament comprensible que ho mostrin, doncs, aquest dissabte en aquesta manifestació. L'obligació del govern i la responsabilitat del govern és treballar perquè la reversió de la situació sigui el més ràpida possible, i amb això estem compromesos.
Preguntada sobre la possibilitat de recent, Renfe Paneque ha defensat que aquest no és el camí i ha apostat per millorar la col·laboració, però sempre des de l'exigència.
Mentrestant, però, Junts assegura que hi ha base legal ferma perquè el govern rescindeixi el contracte amb Renfe i que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya assumeixi el servei de Rodalies. Caldria un període de transició per ampliar la flota de trens i la plantilla de ferrocarrils. Portaran la proposta al pròxim ple del Parlament.
Junts ha encarregat un informe jurídic que ho avala. Es basa en el fet de que les interrupcions al servei suposen un incompliment del contracte. I, en conseqüència, el govern té la potestat legal de rescindir-li el contracte i traspassar el servei a Ferrocarrils. Llavors s'obriria un període de transició de màxim 2 anys, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
Que els actius, això vol dir doncs els trens, vol dir el personal, no estan a Renfe, sinó que estan adscrits al servei. Per tant, Renfe no pot abandonar el servei a partir del moment que tu inicies aquest expedient i tampoc se'n pot endur els seus actius. Per tant, s'obre a partir d'aquí un període de transició amb el qual doncs la Generalitat pot posar unes mesures cautelars i fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sigui la que assumeixi la direcció d'aquest servei.
Junts portarà la proposta a votació al ple de la setmana vinent, però com ja ha avançat la consellera del govern, no té previst rescindir el contracte amb Renfe.
I a tot plegat s'hi afegeix la vaga de maquinistes de Renfe, convocada de dilluns a dimecres de la setmana que ve. Els sindicats han decidit mantenir la protesta després de nou de la tercera reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente.
Segons han indicat en sortida de la trobada, la cita no ha servit per pactar cap sortida a les reivindicacions de més seguretat i personal al sector ferroviari. Així i tot, les negociacions continuaran i les dues parts constaten bona voluntat. Això sí, els maquinistes es mostren contrariats per la manca de recursos destinats a la xarxa ferroviària catalana en els darrers anys. José Bravo, secretari del sector ferroviari de l'UGT de Catalunya, n'ha parlat a la xarxa.
La immensa majoria de les coses que està fent Adif ara la podria haver fet el mes passat, l'any passat, o fa 4-5 anys. Aquests anys de desinversió total en les rodalies de Catalunya, això ha provocat un deterioro poquet a poquet en les infraestructures, en el material rodant, i també una desinversió total en el personal d'Adif i de Renfe Operadora.
La convocatòria de vaga la secunden a part de la UGT, SEMAF, CGT, l'Intersindical, Aferro, Comissions Obreres i el Comitè d'Empresa del Grup Renfe.
Més coses, el govern prepara una estratègia per activar 14.000 hectàrees de sòl i crear grans àrees industrials. La portaveu Sílvia Paneque ha anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública a les carreteres i a l'Ailanou. Jordi Casino.
Una estratègia que se centraria sobretot a les comarques del Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona i Ponent, que és on es concentra el gruix d'aquests terrenys. A banda, la titular de Territori ha dit que abans de finalitzar aquest mes de febrer obriran una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en actuacions del programa de carreteres 2+1 i en estacions del tram central de la línia 9 del metro.
Obrirem una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en actuacions del programa de carreteres 2+1. També aquesta exploració de concessions d'obra pública la emetrem en estacions del tram central de la L9. Per tant, col·laboració público-privada per avançar en les infraestructures del nostre país.
Una Paneque que ha descartat dividir la seva conselleria com li demanen els comuns i que ha celebrat que justament aquesta formació hagi començat a negociar l'aprovació d'uns nous pressupostos que considera imprescindibles.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats educatius anuncien una setmana de vaga al mes de març. Aquesta nova mobilització s'afegeix a la jornada de vaga que ja hi ha prevista per aquest dimecres que ve a escoles i instituts.
Hi haurà també manifestacions arreu del territori i asseguren que el seguiment de l'aturada serà massiu perquè els claustres de professors i mestres estan esgotats.
Esther Minguell.
Els sindicats denuncien que el Departament d'Educació no ha mogut fitxa per negociar la millora salarial i que encara no han pogut plantejar les altres reivindicacions, com la sobrecàrrega de feina, recursos per l'escola inclusiva o la reducció de ràtios. És per això que, més enllà de la vaga de dimecres, anuncien tota una setmana d'aturada del 16 al 20 de març. Segons Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària, els docents reclamen accions contundents perquè la conselleria els escolti i realment s'assegui a negociar-hi.
Tenim primer la data de l'11 de febrer, que serà un èxit, perquè estem veient com els centres de professorat està cremat i està disposat a sortir al carrer, però això només és el principi, és el primer pas d'una lluita que veurem. Estem en un pols amb el departament i o ens comencen a oferir alguna cosa seriosa o seguirem amb les mobilitzacions. I aquesta és la mostra de que anem cap allà. De moment estem prells, però hi haurà setmana de vaga al març.
Els sindicats calculen que la vaga de dimecres tindrà un seguiment molt alt i han convocat també manifestacions a Barcelona, Tarragona, Tortosa i Girona al matí i a Lleida a la tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Banc de Sabadell ha guanyat 1.775 milions d'euros el 2025. Les bones xifres s'han complementat amb dos anuncis, un pla de recompra d'accions de 800 milions d'euros i el relleu de l'actual conseller delegat, César González Bueno. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
González Bueno ha dit que vol retirar-se de la primera línia executiva després que els seus 5 anys com a conseller delegat del Sabadell hagin estat marcats per frenar l'OPA del BBVA.
Durante la OPA la verdad es que no respiramos y no pensamos en otra cosa más que en ganar. Y espero que aprecien ustedes que no luchamos por el banco más que creyendo que era bueno para España y que era bueno para el banco y que no era para guardar el puesto una vez que, poco después, se renuncia a ello.
La sortida de González Bueno s'oficialitzarà a la pròxima Junta General d'Accionistes del Sabadell. El seu successor en el càrrec serà Marc Armengol, fins ara el CEO de la filial britànica TSB, que el banc s'ha venut al Santander.
No ens movem del Vallès perquè voluntaris de les agrupacions de defensa forestal s'incorporaran a les tasques de vigilància i control contra la pesta porcina africana.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha acomiadat avui els efectius de la Unitat Militar d'Emergències que han donat suport en el dispositiu contra aquest brot, que encara continua actiu al Vallès Occidental.
Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
La consellera ha visitat les instal·lacions de tot el dispositiu que de forma diària controla la zona zero de la pesta porcina africana, un dispositiu que comptarà amb nou equipament dins del pla del govern català per combatre el brot. Parlon ha assegurat que actualment l'objectiu principal continua sent evitar que animals infectats surtin de la zona delimitada.
Hem incorporat també a les ADFs perquè ens puguin ajudar en tot el que és el seguiment de les diferents intervencions i que ens ajudin també amb les intervencions, control de pas de fauna i evitar doncs, que tot el que són els animals que puguin estar afectats no surtin del radi dels 6 quilòmetres. Amb això tenim concentrada tota l'operativa i l'anirem adaptant des del punt de vista operatiu d'acord amb tota la tasca de coordinació que fa el cos d'agents rurals.
En la visita també s'ha presentat la renovació de la flota de vehicles d'agents rurals, així com una ampliació per tal d'incorporar nous agents al cos. Finalment, la consellera també ha explicat que, de moment, continuen sense notícies del Ministeri ni de l'investigació judicial en referència a quin podria ser l'origen del brot de pesta porcina africana.
En cultura, una exposició a la Fabra Centre d'Art Contemporani a Barcelona reflexiona sobre l'experiència de lluita i resistència dels pobles mediterranis. A través de l'obra audiovisual de quatre artistes, com Pedres als Palmells, Brases i Flames, aborda el concepte de la ruïna com a final i alhora gènesi de la revolució. David Navarro.
L'exposició de la Fabra Centre d'Art Contemporani presenta la feina d'artistes originàries d'Egipte, Turquia, Líban i Síria. Obres en vídeo que dialoguen amb objectes materials com escultures o trapissos. Cadascuna a la seva manera convergeixen en una visió de la derrota i el fracàs com un moment d'inflexió on sorgeixen accions col·lectives. Partint, com ha explicat la comissària Chiara Cartucha, en declaracions a la xarxa, del concepte de ruïna.
Intento emmarcar les ruïnes com el que anomeno béns comuns negatius, la qual cosa significa que són quelcom que sorgeix del dany, de la destrucció per a comunitats o individus, però que tot i això poden inspirar algun tipus de relació que té potencial generatiu.
Així com Pedres als Palmells, Brases i Flames explora la relació entre la destrucció, les ruïnes i les històries de resistència anticolonial, la revolució i el radicalisme polític a la regió mediterrània. La mostra s'inaugura demà i es podrà veure fins al 31 de maig.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Han quedat definides les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina per sorteig en presència catalana amb dues. En categoria masculina, el Barça s'enfrontarà contra l'Atlètic de Madrid. L'anada serà al Metropolitano el dijous de la setmana que ve, mentre que la tornada al Camp Nou serà el 3 de març. En la Copa de la Reina, semifinal catalana entre el Badalona Women i el Barça. L'anada al camp del conjunt badaloní serà el 12 de març i la tornada al Johan una setmana més tard, el 18. En clau blaugrana, la classificació d'ahir ha deixat de notícia negativa de la lesió de l'Ai Aleixandre amb una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. Haurà de passar pel quiròfan i es perdrà el que resta de temporada. Mentrestant, ha estat un dia mogut a les oficines del Barça pel que fa a les renovacions. Ha signat el nou contracte com a culer fins al 2031.
Creo que he mejorado mucho, soy un jugador más maduro y en el campo creo que se está viendo, como te has dicho, los datos y espero seguir así con la confianza del míster, de los compañeros y poder seguir ayudando al equipo y ser feliz en el club.
En el Barça femení han renovat les dues últimes perles sorgides de la Masia fins al 2028, Clara Serra Jordi i Aisha Càmara. Pel que fa a la Lliga masculina, el Barça té partit demà contra el Mallorca al Camp Nou a partir d'un quart de cinc. El tècnic Hansi Flick ha confirmat que Rafinha continua sent baixa.
Hem d'esperar dia a dia. És així. Ara mateix, quan en el moment que ell es noti, se senti que pot entrenar amb nosaltres i que li donin la llum verda del personal mèdic, ho farà, i no abans.
I una mica més tard, a dos quarts de set, el Girona visitarà el camp del Sevilla amb les baixes destacades d'Àlex Moreno i de Ter Stegen, que avui supera de la lesió a l'isquiotibial. A la prèvia del partit, l'entrenador gironí Mitchell ha deixat oberta la porta a renovar.
Girona i jo tenim la sensació de que junts sempre han estat bé. Si podem continuar, veurem o no, depèn del futbol, però la sensació és que estic en el lloc que m'agrada estar.
Canviem a l'Eurolliga de bàsquet perquè el Barça juga a la pista del Baskonia d'aquí a poc més d'una hora. Dos quarts de nou, els blaugranes arriben després d'encadenar quatre derrotes entre Lliga i Eurolliga. Sentim el tècnic del Barça, Xavi Pasqual.
Que ja va demostrant en el Palau, que és un equip que quan agafa el feeling del partit és molt difícil d'aturar, i com ho ha demostrat en algunes victòries, com tu dius, com la dels Alguiris a casa, que van jugar molt bé.
I més coses, perquè en hoquei patins demà a la tarda es disputen les tornades als quarts de final de la Europe Cup. Alcaldes visita la pista del Juventud de Pacense amb l'avantatge de l'1-0 de l'anada. Un avantatge d'un gol que també defensa el Calafell, que juga a Portugal contra el Braga. I el Pons Lleida, que rep demà a casa el Sant Joanense portuguès, a dos quarts de nou, defensa el resultat de l'anada de 2-4. En parla el jugador lleidatà Sebas Moncusí.
L'equip sap que té una oportunitat d'or per ficar-se a la Final Four, i l'equip doncs està treballant, està amb ganes. Serà un partit maco per l'espectador, perquè al final ells, doncs, és un equip portuguès, i a això li sumes que han de venir a buscar el partit.
I acabem amb handbol, perquè el Barça disputa aquest cap de setmana la Copa d'Espanya, demà semifinal contra el Bidasoa Irún.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Proximitat. Connexió.
Servei. Llengua.
Informació. El Dia Mundial de la Ràdio, les emissores locals ens unim en xarxa.
Dia R.
Divendres 13 de febrer, a partir de les 9 del matí, no et perdis el Dia R. Un programa per celebrar la ràdio en col·laboració amb la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
Els de la ràdio local sempre hi són.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena la darrera pel·lícula d'Isabel Cuixet, Tres Adioses. També arriba El rastre del llop, un film de ciència-ficció que ens porta a un futur distòpic. I Primate és un film de terror protagonitzat per un ximpanzé embogit.
No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
Isabel Cuixet dirigeix Tres Adioses. Després del que semblava una discussió sense importància, la Marta i l'Antonio se separen. Ell, un xef formatador, es refugia en els fogons. Ella nota que ha perdut la gana, i no només pel desamor. Quan descobreix que al darrere hi ha un problema de salut, tot plegat fa un gir inesperat. El menjar té més bon gust, la música li arriba com mai i el desig desperta les seves ganes de viure sense por.
Creia que mi vida no seria apenas nada más que nosotros. Però no era així. Havia algo más.
Després de més de 300 dies sense precipitacions, el govern ha activat el protocol d'emergència per la distribució de recursos a la població.
El rastre del llop en futur, una societat distòpica on tot aquell que ha tingut més d'un fill ha rebut una vacuna que el farà morir amb 25 anys. La protagonista és una noia que torna a casa quan el seu pare és a punt de patir les conseqüències de la injecció. Ella lluitarà per aconseguir un dels antídots que s'han començat a repartir.
El temps de ton pare s'està esgotant.
Quiero presentarte a alguien. Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
Hola, Ben.
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, feliz.
A Primate, després de tornar de la universitat, la Lucy es reuneix amb la família, inclòs el ximpanzé Ben. Però el simi contrau la ràbia durant una festa a la piscina i es torna molt agressiu. La Lucy i els seus amics s'atrinxeren a la piscina i ideen formes de sobreviure als atacs del feroç ximpanzé.
911, ¿cuál es su emergencia?
Tiene que mandar a la policía.
Señorita.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Revolta pagesa torna a omplir Barcelona de tractors 2 anys després de les mobilitzacions històriques que van tallar carreteres arreu de Catalunya i van col·lapsar els carrers de la capital. Jordi Fortià.
Els manifestants seran com a mínim fins dissabte davant la seu del Departament d'Agricultura. Des de Revolta pagesa, Jordi Ginebreda denuncia que no hi ha hagut avenços suficients i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, els respon que es coordinin amb la taula agrària.
Us vau comprometre a donar-nos algunes mesures palpables a finals de mes, a finals de gener. No hi ha hagut res. Les nostres peticions us les sabeu de memòria. Per tant, si veniu, veniu amb respostes. Si veniu amb promeses, no cal que vingueu.
Suport al sector, escoltar el sector, però alhora també dir-los que les eleccions agràries, que ara estem en un procés electoral, també hi ha uns interlocutors formals, que són els de la taula agrària, que paradoxalment no són els que s'estan mobilitzant aquests dies, no?
Rodalia recuperarà el servei a totes les línies en unes 2 setmanes, excepte l'R3. Això sí, no aixecarà tots els límits de velocitat fins a l'abril.
Mentrestant, continua tallat el servei de tren entre Martorell i l'Hospitalet a l'R4 com a conseqüència del despreniment d'un terraplè a les obres que s'estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat. Des de Junts, Salvador Vergés reclama que el govern rescindeixi el contracte amb Renfe.
Que els actius, això vol dir doncs, els trens, vol dir el personal, no estan a Renfe, sinó que estan adscrits al servei. Per tant, Renfe no pot abandonar el servei a partir del moment que tu inicies aquest expedient. Per tant, s'obre a partir d'aquí un període de transició amb el qual doncs, la Generalitat pot posar unes mesures cautelars i fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sigui la que assumeixi la direcció d'aquest servei.
Els sindicats educatius anuncien una setmana de vaga al mes de març.
Una mobilització que s'afegeix a la jornada de vaga ja prevista per dimecres a escoles i instituts que es preveu multitudinària. Ramon Gil és portaveu de professors de secundària.
Tenim primer la data de l'11 de febrer, que serà un èxit perquè estem veient com els centres de professorat està cremat i està disposat a sortir al carrer, però això només és el principi, és el primer pas d'una lluita que veurem. Estem en un pols amb el departament i o ens comencen a oferir alguna cosa seriosa o seguirem amb les mobilitzacions. De moment estem preparant els detalls, però hi haurà setmana de vaga al març.
En cultura, una exposició a la Fabra Centre d'Art Contemporani a Barcelona reflexiona sobre l'experiència de lluita i resistència dels pobles mediterranis.
A través de l'obra audiovisual de 4 artistes, com Pedres als Palmells, Brases i Flames, aborda el concepte de la ruïna com a final i alhora gènesi de la revolució. Chiara Cartutxa és la comissària de la mostra.
Intento emmarcar les ruïnes com el que anomeno béns comuns negatius, la qual cosa significa que són quelcom que sorgeix del dany, de la destrucció per a comunitats o individus, però que tot i això poden inspirar algun tipus de relació que té potencial generatiu.
I en esport, Jordi Cocran, han quedat definides les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina.
En categoria masculina, el sorteig ha determinat que el Barça s'enfrontarà contra l'Atlètic de Madrid. L'anada serà al Metropolitano el dijous de la setmana que ve, mentre que la tornada al Camp Nou serà el 3 de març. En l'apartat femení, duel català entre el Badalona Women i el Barça. L'anada al camp del conjunt badaloní serà el 12 de març i la tornada al Johan una setmana més tard, el 18. Tot això el dia en què el blaugrana Fermín López ha signat el nou contracte fins al 2031, que les culers Clara Serra, Jordi i Aisha Càmara han renovat fins al 2028 i que la jugadora del Barça, Laia Alexandri, diu adeu a la temporada per una lesió al genoll.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Un Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Mentre la majoria de comarques encara tenim el cel força serè, en algunes altres ja està plovent, de fet, des de fa hores. En alguns racons de l'Alta Garrotxa, també del nord de l'Alt Empordà, per una banda, i per una altra, a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. També alguna pluja arriba fins al Priorat, la Conca de Barberà, o alguns racons, per exemple, del Baix Camp. Aquesta pluja que ha anat fent canviar de cop i volta el panorama en aquestes comarques, sobretot del sud. Ja diem que la resta del país, de moment, els núvols són escassos i l'ambient molt suau. Avui ha pujat la temperatura d'una forma evident. Moltes màximes s'han aproximat als 18 o 19 graus. Pel que fa al dissabte, en gran mesura tindrem un cel força destapat. Només hi haurà alguns núvols a primeres hores enganxats a la Catalunya central i ja a darreres hores del dissabte sí que arribaran nous núvols pel sud, que deixaran les primeres pluges a l'Ebre. La nit de dissabte a diumenge és quan la pluja s'estendrà gairebé tot el país, i atenció amb el vent, que serà bastant intens al matí a les comarques de Tarragona i Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara força volum de trànsit en algunes vies, sobretot vies alternatives al tall de Martorell, de l'autopista AP7 en sentit sud. Estem parlant sobretot a la C32, on es manté lentitud amb retencions entre Castelldefels i les botigues de Sitges. Són uns 6 quilòmetres en aquesta autopista en sentit sud. En el cas de la C31, són un parell de quilòmetres també a l'altura de Castelldefels i en la mateixa direcció. L'altra via és la B24, on encara hi ha cues, a Cervelló i a partir també d'aquí fins a Vallirana, de forma intermitent en sentit Vilafranca. Vilafranca mateix també lentitud, tot i que ja va estirant el trànsit en aquesta zona en sentit Tarragona. A aquesta hora ens queda parlar també d'algunes vies que divendres tarda sempre van plenes de sortida de cap de setmana. Estem parlant sobretot de la C16 entre Berga i Cercs en sentit nord i la C17 en uns 3 quilòmetres abans d'arribar a Ripoll també en sentit nord. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Revolta pagesa torna a omplir Barcelona de tractors 2 anys després de les mobilitzacions històriques que van tallar carreteres arreu de Catalunya i van col·lapsar els carrers de la capital.
Els manifestants seran com a mínim fins dissabte davant la seu del Departament d'Agricultura, a la Gran Via, per denunciar que no s'han complert la majoria dels acords pactats fa 2 anys, ni en la burocràcia, ni en la protecció del sector o en el control de la fauna salvatge. Sobre la taula, el pacte de Mercosur, els preus d'hidrocarburs, l'accés a burocràcia i les diverses malalties que afecten el sector.
La protesta s'ha iniciat a primera hora des de diferents punts de trobades situats al Bages, al Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, Amposta, Móra d'Ebre, Tarragona i Molins de Rei. Carina Bellver.
Els pagesos i ramaders han vingut a passar el cap de setmana a la capital catalana per apropar a la ciutadania les seves reivindicacions i han aparcat els tractors a les portes d'una conselleria d'Agricultura i Ramaderia que es va prometre solucions a finals de gener que encara no han arribat. Solucions a temes com l'actualització de protocols sanitaris davant les onades de malalties que afecten el sector. També es va comprometre el conseller a recalcular els impostos sobre els hidrocarburs i lamenten que els socialistes de Brussel·les votessin contra la proposta recollida pels pagesos sobre l'acord de Mercosur. Tot plegat, les 8 columnes de tractors d'arreu del país s'apleguen a Barcelona per reivindicar que el més calent és a l'Aigüera. Escoltem Joan Ginebreda, que és portaveu del Gremi de la Pagesia.
Us vau comprometre a donar-nos algunes mesures palpables a finals de mes. A finals de gener no hi ha hagut res i, per tant, venim a celebrar l'aniversari davant de la conselleria. Les nostres peticions us les sabeu de memòria, per tant, si veniu, veniu amb respostes, si veniu amb promeses no cal que vingueu.
Així doncs, la tractorada vol celebrar els 2 anys d'una Volta Pagesa que va paralitzar el país. En aquesta ocasió no han volgut donar més problemes a una mobilitat ja de per si complicada pel caos de rodalies i per això no han tallat carreteres. Durant tot el cap de setmana es concentraran en 2 illes de la Gran Via en una festa amb xerrades, tallers d'horticultura, arrossades, bufada d'espelmes, gincames infantils i concerts.
Més enllà de la protesta col·lectiva, hem volgut conèixer el cas personal d'una de les agricultores que ha vingut fins a Barcelona per expressar el seu malestar. Maite Polo.
L'Ariadna Cervelló té 30 anys, és agricultora i ramadera i la titular del negoci, un organisme granja situat a Vinebre, la Ribera d'Ebre, on produeix oli, vi i té un petit ramat de cabres. L'ajuden el company, el pare i el sogre. També és mare i els números no li surten.
Estem ofegats. Vull dir, mos fiquen unes condicions que el que acabem fent és tenir feines precàries on treballem més hores de les que té un dia per a poder sobreviure, perquè no li podem dir viure. Si no canvien les coses i la gent, la societat realment comença a ser conscient del que hi ha i de que lo important que és lo camp, la ramaderia i la pagesia, pues mos veurem abocats a la ruïna, vull dir.
L'Ariadna Cervelló reclama un canvi de sistema per poder vendre el producte a un bon preu. No haver-se de posar a casa a les 9 de la nit després d'una dura jornada a omplir paperassa i demana a qui governa que no deixi entrar productes de Catalunya d'altres països que exigeixen menys controls fitosanitaris.
Doncs a les reivindicacions de Revolta Pagesa ja els ha respost el conseller Òscar Ordeig, que ha garantit als pagesos que hi haurà resultats, però els ha demanat unitat entre el sector i l'administració catalana.
Des de l'escala, on el conseller ha fet una visita a les obres al port, Ordeig ha recordat als representants de Revolta Pagesa que hi ha una taula agrària i que cal posar d'acord les seves reivindicacions amb les de la resta del sector.
Suport al sector, escoltar el sector, però alhora també dir-los que hem d'intentar que també fer entendre a la gent que les eleccions agràries, que ara estem en un procés electoral també, que són, també hi ha uns interlocutors formals, que són els de la taula agrària, que paradoxalment no són els que s'estan mobilitzant aquests dies, no? Per tant, hem d'intentar també que hi hagi unitat en el sector per poder pactar demandes àmpliament compartides, eh?
Prèviament, el conseller ha assegurat que cal anar a Brussel·les amb propostes concretes sota el braç i ha defensat el mercat comú europeu, destacant que la presència de Catalunya en el marc comercial europeu ha comportat molts beneficis al país, malgrat que hi hagi aspectes que s'han de canviar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Rodalia recuperarà el servei a totes les línies en unes dues setmanes, excepte l'R3. Això sí, no aixecarà tots els límits de velocitat fins a l'abril.
És el calendari amb el qual es treballa ara per restablir la normalitat que hi havia abans de la crisi de mobilitat. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat de Transports i així ho ha confirmat també el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. Mentrestant, continua tallat el servei de tren entre Martorell i l'Hospitalet a l'R4 com a conseqüència del despreniment d'un terraplè en les obres que s'estan fent al soterrament de Sant Feliu de Llobregat.
Està treballant a DIF, ha de reforçar el que és la part afectada de les obres i, per seguretat, no va afectar en cap cas la estabilitat de la via, però per precaució es va decidir interrompre. En el moment que a DIF acabi les obres, es facin els protocols habituals de seguretat, es podrà reobrir el servei.
Renfe no ha establert un servei alternatiu per carretera i demana als usuaris que cobreixin aquest tram amb altres mitjans públics de transport. Carmona ho ha justificat perquè hi ha molta oferta en aquesta zona. Mentrestant, Adif continua treballant a 91 punts de la xarxa ferroviària.
I en aquest cas, mentrestant, les plataformes d'usuaris escalfen motors de cara a la manifestació a Barcelona demà a la tarda.
Començarà a l'estació de França i acabarà a la plaça de Sant Jaume. Amb el lema "Sense trens no hi ha futur", les entitats convocants volen denunciar els greuges i maltractament que pateixen des de fa anys i que des de l'accident de Gèlida encara s'han agreujat més, volíem dir.
L'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, exemplifica clarament la situació que viuen molts dels usuaris de Rodalies. Aquestes setmanes ha d'invertir 6 hores diàries per anar i tornar de Barcelona des de Tarragona, un trajecte laboral que fins fa poc cobria amb 2 hores i mitja. Més enllà de la indignació per aquest malbaratament del temps personal, l'Anna Gómez constata que l'incentiu de viatjar de franc tampoc compensa, perquè cada vegada són més els viatgers que han decidit baixar del tren. Li han perdut la confiança, li han agafat por.
Que no volen tornar per por. I és la primera vegada que jo, quan me preguntaven els periodistes, la gent té por, però la gent ja sabia que els trens no eren segurs i pujàvem. Però jo crec que el veure-ho, una cosa és saber-ho, però visualitzar, el veure imatges, ha fet que hi hagi gent que li hagi agafat por al tren. Abans es parava i era, merda, ara s'ha parat, i ara és, s'ha parat. I això a mi m'adol molt, perquè a la plataforma som gent que ens agrada el tren, que defensàvem el tren com sostenibilitat, com progrés, com ecologia, i acabes dient que és una condemna.
El mateix desgavell ferroviari i la crisi de mobilitat que són el motiu de protesta demà, poden acabar jugant a la contra dels convocants, i és que molts dels que hi voldrien participar no saben com podran arribar a la manifestació i si hi arribaran a l'hora.
I en el capítol polític d'aquesta crisi, la consellera de Territori afirma que el 80% dels usuaris de Rodalies ja poden fer servir avui el tren per fer els seus desplaçaments. Sílvia Paneque també ha avançat que les properes línies que recuperaran el servei seran l'R13 i l'R14. Jordi Casino.
En un esmorzar col·loqui celebrat a Barcelona, la també portaveu del govern ha tornat a demanar el màxim d'unitat política per fer front a aquesta crisi. Dit això, ha volgut deixar molt clar que el camí serà llarg, però que el full de ruta traçat, amb les inversions previstes en execució, ja el pla de Rodalies és el correcte per aconseguir que el servei sigui el que ha de ser per recuperar la confiança d'uns usuaris que entén que aquest dissabte hagin decidit manifestar-se.
Si alguna cosa ha guiat la meva feina aquests dies ha estat precisament el trasllat d'aquest malestar, d'aquest enuig dels usuaris de Rodalies, és perfectament comprensible, que ho mostrin doncs, aquest dissabte en aquesta manifestació. L'obligació del govern i la responsabilitat del govern és treballar perquè la reversió de la situació sigui el més ràpida possible i amb això estem compromesos.
Preguntada sobre la possibilitat de rescindir el contracte amb Renfe, Paneque ha defensat que aquest no és el camí i ha apostat per millorar la col·laboració, però sempre des de l'exigència.
Junts, però, assegura que hi ha base legal ferma perquè el govern rescindeixi el contracte amb Renfe i que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya assumeixi el servei de Rodalies. Caldria un període de transició, això sí, per ampliar la flota de trens i la plantilla de Ferrocarrils. Portaran la proposta al pròxim ple del Parlament.
Junts ha encarregat un informe jurídic que ho avala. Es basa en el fet que les interrupcions del servei suposen un incompliment del contracte i, en conseqüència, el govern té la potestat legal de rescindir-li el contracte i traspassar el servei a Ferrocarrils. Llavors, s'obriria un període de transició de màxim 2 anys, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
Que els actius, això vol dir doncs, els trens, vol dir el personal, no estan a Renfe, sinó que estan adscrits al servei. Per tant, Renfe no pot abandonar el servei a partir del moment que tu inicies aquest expedient i tampoc se'n pot endur els seus actius. Per tant, s'obre a partir d'aquí un període de transició amb el qual doncs, la Generalitat pot posar unes mesures cautelars i fer que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya sigui la que assumeixi la direcció d'aquest servei.
Junts portarà la proposta a votació al ple de la setmana vinent, però, com ja ha avançat la consellera, el govern no té previst rescindir el contracte amb Renfe.
Més coses. El govern prepara una estratègia per activar 14.000 hectàrees de sòl i crear grans àrees industrials. La portaveu Sílvia Paneque ha anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública a les carreteres i a la L9. Jordi Casino.
Una estratègia que se centraria sobretot a les comarques del Vallès, el Baix Llobregat, el Camp de Tarragona i Ponent, que és on es concentra el gruix d'aquests terrenys. A banda, la titular de Territori ha dit que abans de finalitzar aquest mes de febrer obriran una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en actuacions del programa de carreteres 2+1 i en estacions del tram central de la línia 9 del metro.
Obrirem una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en actuacions del programa de carreteres 2+1. També aquesta exploració de concessions d'obra pública la emetrem en estacions del tram central de la L9. Per tant, col·laboració público-privada per avançar en les infraestructures del nostre país.
Una Paneque que ha descartat dividir la seva conselleria com li demanen els comuns i que ha celebrat que justament aquesta formació hagi començat a negociar l'aprovació d'uns nous pressupostos que considera imprescindibles.
Els sindicats educatius anuncien una setmana de vaga al mes de març. Aquesta nova mobilització s'afegeix a la jornada de vaga que ja hi ha prevista per aquest dimecres a escoles i instituts.
Hi haurà també manifestacions arreu del territori i asseguren que el seguiment de l'aturada serà massiu perquè els claustres de professors i mestres estan esgotats.
Esther Minguell.
Els sindicats denuncien que el Departament d'Educació no ha mogut fitxa per negociar la millora salarial i que encara no han pogut plantejar les altres reivindicacions, com la sobrecàrrega de feina, recursos per l'escola inclusiva o la reducció de ràtios. És per això que, més enllà de la vaga de dimecres, anuncien tota una setmana d'aturada del 16 al 20 de març. Segons Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària, els docents reclamen accions contundents perquè la conselleria els escolti i realment s'assegui a negociar-hi.
Tenim primer la data de l'11 de febrer, que serà un èxit, perquè estem veient com els centres de professorat està cremat i està disposat a sortir al carrer, però això només és el principi, és el primer pas d'una lluita que veurem. Estem en un pols amb el departament i o ens comencen a oferir alguna cosa seriosa o seguirem amb les mobilitzacions. I aquesta és la mostra de que anem cap allà. De moment estem preparant els detalls, però hi haurà setmana de vaga al març.
Els sindicats calculen que la vaga de dimecres tindrà un seguiment molt alt i han convocat també manifestacions a Barcelona, Tarragona, Tortosa i Girona al matí i a Lleida a la tarda.
També en l'àmbit laboral, al Prat de Llobregat, la plantilla d'Azco Nobel ha iniciat avui una vaga de 3 dies per protestar contra l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat la multinacional neerlandesa i que afecta 120 de les 200 persones que hi treballen. Al Prat Ràdio, Kevin Hurtado.
Primer dia de vaga dels treballadors d'Akzo Nobel al Prat de Llobregat contra l'expedient de regulació d'ocupació que afecta 120 dels prop de 200 treballadors de la planta. Aquest dijous, una cinquantena de treballadors es va concentrar davant el Parlament de Catalunya per reclamar una sobreanteixi als llocs de feina mentre el comitè d'empresa es reunia amb representants del PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Comuns per demanar-los suport en la negociació, un suport que avui ens confirmaven que han rebut per part del Parlament de Catalunya que els ha convidat a explicar el seu cas al ple de la setmana vinent. La d'avui és la primera de les tres jornades de vaga convocades amb noves aturades previstes per als dies 13 i 19 de febrer, però no descarten allargar aquest procés si no s'arriba a un acord. A més, aquest vespre hi ha convocada una manifestació a Barcelona a les 6 de la tarda des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume en defensa dels llocs de treball i contra els acomiadaments a Akzo Nobel.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
A partir de demà, les rues de Carnestoltes ompliran els carrers de viles, pobles i ciutats d'arreu de Catalunya i es podran gaudir en directe a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més.
Fins al 21 de febrer veurem en diferents franges horàries i formats una cinquantena de rues i programes especials i realitzats per 21 televisions locals. Seran 50 actes de carnaval retransmesos i més de 120 hores en directe. Tot plegat començarà demà amb la presentació de la reina del Carnaval de Sitges, el Carnaval de Centelles, la rua infantil de Carnestoltes a Banyoles o la presentació de la reina i del Carnestoltes a Palamós.
Justament avui, l'Ajuntament de Sitges ha presentat el dispositiu de seguretat del Carnaval amb més de 1.000 efectius, i és que el municipi del Garraf espera 250.000 persones durant la setmana del Carnestoltes. Canal Blau, Carles Monasterio.
Es tracta del segon dispositiu de seguretat més ampli del territori català, només superat pel Mobile World Congress i que donarà resposta per terra, mar i aire. Mossos d'Esquadra, policia local, serveis d'emergències mèdiques, Creu Roja, bombers, protecció civil i seguretat privada formaran part d'un dispositiu que tindrà la base d'operacions a la prefectura de la policia local de Sitges i que mantindrà un desplegament molt similar al de l'any passat. Ens ho explica Toni Santerbes, cap de la BP Garraf dels Mossos d'Esquadra.
Funciona com un rellotge a la coordinació de tots els cossos policials i d'aquells equips d'emergències, per exemple, i amb l'Ajuntament va funcionar a la perfecció i no hi ha motius per qual canviar el dispositiu.
L'any passat el dispositiu de seguretat va registrar una tendència dels fets delictius que va disminuir en un 37% en comparació amb les xifres de l'any anterior a causa de la reducció en l'afluència de públic. Va ser degut a la vaga de maquinistes de Renfe i que va fer que arribessin a Sitges 25.000 persones menys del previst. Enguany, en principi, Renfe ha anunciat que ampliarà la freqüència de trens i horaris durant els dies grans.
En cultura, una exposició a la Fabra Centre d'Art Contemporani a Barcelona reflexiona sobre l'experiència de lluita i resistència dels pobles mediterranis. A través de l'obra audiovisual de quatre artistes, com Pedres als Palmells, Brases i Flames, aborda el concepte de la ruïna com a final i alhora gènesi de la revolució. David Navarro.
L'exposició de la Fabra Centre d'Art Contemporani presenta la feina d'artistes originàries d'Egipte, Turquia, Líban i Síria, obres en vídeo que dialoguen amb objectes materials com escultures o trapissos. Cadascuna, a la seva manera, convergeixen en una visió de la derrota i el fracàs com un moment d'inflexió on sorgeixen accions col·lectives, partint, com ha explicat la comissària Chiara Cartucha en declaracions a la xarxa, del concepte de ruïna.
Intento emmarcar les ruïnes com el que anomeno béns comuns negatius, la qual cosa significa que són quelcom que sorgeix del dany, de la destrucció per a comunitats o individus, però que, tot i això, poden inspirar algun tipus de relació que té potencial generatiu.
Així com Pedres als Palmells, Brases i Flames explora la relació entre la destrucció, les ruïnes i les històries de resistència anticolonial, la revolució i el radicalisme polític a la regió mediterrània. La mostra s'inaugura demà i es podrà veure fins al 31 de maig.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Han quedat definides les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina per sorteig en presència catalana amb dues. En categoria masculina, el Barça s'enfrontarà contra l'Atlètic de Madrid. L'anada serà al Metropolitano el dijous de la setmana que ve, mentre que la tornada al Camp Nou serà el 3 de març. En la Copa de la Reina, semifinal catalana entre el Badalona Women i el Barça. L'anada al camp del conjunt badaloní serà el 12 de març i la tornada al Johan una setmana més tard, el 18. En clau blaugrana, la classificació d'ahir ha deixat la notícia negativa de la lesió de Laia Alexandri al genoll dret, que haurà de passar pel quiròfan i es perdrà el que resta de temporada. Mentrestant, ha estat un dia mogut a les oficines del Barça pel que fa a les renovacions. Fermín López ha signat el nou contracte com a culer fins al 2031.
Creo que he mejorado mucho, soy un jugador y en el campo creo que se está viendo, como te has dicho, los datos, y espero seguir así con la confianza del míster, de los compañeros y poder seguir ayudando al equipo y ser feliz en el club.
En el Barça femení han renovat fins al 2028 les dues últimes perles sorgides de la Masia, Clara Serra Jordi i Aisha Càmara. Pel que fa a la Lliga masculina, el Barça té demà partit contra el Mallorca al Camp Nou a partir d'un quart de cinc. El tècnic Hansi Flick ha confirmat que Rafinha continua sent baixa.
Hem d'esperar dia a dia. És així. Ara mateix, quan en el moment que ell es noti, se senti que pot entrenar amb nosaltres i que li donin la llum verda del personal mèdic, ho farà, i no abans.
I una mica més tard, a dos quarts de set, el Girona visitarà el camp del Sevilla amb les baixes destacades d'Àlex Moreno i de Ter Stegen, que avui supera de la lesió a l'isquiotibial. A la prèvia del partit, l'entrenador gironí Mitchell ha deixat la porta oberta a renovar.
Girona i jo tenim la sensació de que junts sempre han estat bé. Si podem continuar, veure o no, depèn del futbol, però la sensació és que estic en el lloc que m'agrada estar.
Canviem a l'Eurolliga de bàsquet perquè el Barça juga a la pista del Baskonia d'aquí a poc més de mitja hora a dos quarts de nou. Els blaugranes que arriben després encadenar quatre derrotes entre la Lliga i l'Eurolliga. El tècnic Xavi Pascual avisa dels perills de l'equip basc.
Que ja va demostrar en el Palau que és un equip que quan agafa el feeling del partit és molt difícil d'aturar i com ho ha demostrat en algunes victòries, com tu dius, com la dels Alguiris a casa, que van jugar molt bé.
I en hoquei patins, demà a la tarda es disputen les tornades als quarts de final de la Europe Cup. Alcaldes visita la pista del Juventud de Pacense amb l'avantatge del 6-5 de l'anada. Un avantatge d'un gol que també defensa el Calafell, que juga a Portugal contra el Braga a les 6. Aleix Marimón és jugador del Calafell.
Sabem que portem un avantatge mínim de cara al partit de tornada, però sabem que ens tocarà picar molta pedra, treballar molt i molt bé.
I el Pons Lleida, que rep a casa el Sant Joanense portuguès a dos quarts de nou, defensa el resultat de l'anada de 2-4. I encara en hoquei, recordem que aquest cap de setmana es disputa la Copa Princesa a Vilanova i la Geltrú. Manlleu, Palafrugell, Vic i el filial de l'Igualada s'enfronten. Diumenge a les 4 serà la final i es podrà veure en directe per la xarxa Més.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
Se te sobre mi, yo no necesito nada más de ti. Suenan las alarmas, nunca antes habían sonado con ese ruido así. No, no, tú me haces sufrir algo necesario pa' sobrevivir. Me ha sobrepasado tanto que ahora sí me largo, ya no te puedo mentir. No, no, si cambia de expresión y no dice nada, dudo de mi nombre y no puedo escribir. Solo pienso en ti y no quiero cosas raras. Me ha pasado algo, me ha pasado algo.
Cuando caigan sobre mí trozos de una bala, algún cacho de cristal
fe. Si esto sigue así podremos resolver todos los fantasmas que me atrapan. Son como si nada, eres mi talismán, lo sé. Me pongo a correr, la única manera de recomponer todas las escenas imperfectas que han dejado huella. Que siga siendo así, tal vez. Si cambia la expresión y no dice nada, tú no lees mi nombre y no puedo escribir. Solo pienso en ti y no quiero cosas raras. Me ha pasado algo, me ha pasado algo. Cuando caigan sobre mí trozos de una vara, algún cacho de cristal y una puñalada, pensaré un ratito en ti y así se me pasa.
La xarxa de comunicació local.
I sit away. There's an angel.